tarda. Ara són les 2 del migdia. Passaven pocs minuts de les 7 del matí, hora catalana, quan el president de la cimera pel clima, la COP28, Ahmed El Jaber, picava amb el martell sobre la taula indicant que ja hi havia acord.
Hearing no objection, it is so decided.
Un acord que ha arribat després d'una nit intensa de negociacions, unes converses que es trobaven encallades per la pressió de les petroleres que es neguen a reconèixer que tenen gran part de la culpa del canvi climàtic. De fet, recordem la paradoxa que explicàvem el dia que va obrir aquesta cimera. La COP28 s'ha fet a Dubai, la ciutat més important dels Emirats Àrabs, un país que s'ha construït i s'ha fet ric amb els diners del petroli que ens ha contaminat la vida i el planeta. Ens ha anat bé per anar en cotxe i per fer anar la nostra indústria, sí, d'acord, però mirin quin preu n'estem pagant ara. En tot cas, avui els més de 200 països que participen en aquesta cimera climàtica que ha tancat portes avui ha tancat un altre acord històric. Per primera vegada es parla de deixar enrere els combustibles fòssils, és a dir, el petroli, el gas i el carbó, de cara al 2050. I com s'ha aconseguit? Doncs precisament per això, perquè es parla de deixar enrere, textualment diu, d'allunyar-se i no d'abandonar, com volien les entitats ecologistes. Aquí està estant la clau perquè la majoria d'aquestes cimeres es posi d'acord incloure la paraula allunyar-se i deixar enrere el context abandonar. L'objectiu ara, per tant, és assolir les zero emissions a l'any 2050.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'acord final d'aquesta COP28 que tanca avui centra l'actualitat d'aquest dimecres, però tenim altres temes a destacar. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
I és que parlant sobre l'emergència climàtica, Barcelona no superarà els límits de contaminació de l'aire que marca la normativa europea.
Sí, l'Ajuntament assegura que és gràcies a la zona de baixes emissions. Avui, un de cada quatre cotxes que circulen per Barcelona ja tenen l'etiqueta eco, és a dir, que són cotxes híbrids.
L'actualitat política passa avui per Europa. Carles Puigdemont adverteix a Pedro Sánchez de les conseqüències d'incomplir les seves promeses. Ho ha dit l'Eurocambra, on el socialista ha fet balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.
Sí, l'expresident de la Generalitat li ha retret, entre d'altres, que el català encara no sigui oficial a la Unió Europea. Sánchez, per la seva banda, l'ha instat a mantenir la negociació per continuar la via de la normalització a Catalunya.
Mentrestant, el president català Pere Aragonès ha declarat avui a la Ciutat de la Justícia com a testimoni per haver estat espiat entre el juliol de l'any 2018 i el març del 2020 amb el programari Pegasus.
De fet, ell mateix va presentar la querella contra l'exdirector del CNI, Pade Esteban, i l'empresa israelí NSO perquè s'aclareixin les suposades responsabilitats amb el cas d'aquest programa espia.
I preparin la cartera perquè la greu sequera que viu el país també es veurà reflectida en els productes que consumirem aquest Nadal, ho ha alertat avui l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna.
El raïm o el cabrit pujaran de preu mentre que la vedella, en aquest cas, es mantindrà. Els majoristes preveuen distribuir aquest mes de desembre unes 103.000 tones de fruita i hortalissa, peix i marisc i carn i aviram.
I en els esports, avui parlarem del Barça, que juga contra l'Anvers aquesta nit, l'últim partit de la fase de grups de la Champions. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ja amb el passi avui tens sota el braç i un rival que encara no ha guanyat a Europa. 5 partits, 5 derrotes. A les 9 de la nit, aquest Anvers-Barça sense De Jong per febre.
I ara que parlàvem de sequera, atenció, perquè el conseller d'Acció Climàtica adverteix als clubs professionals que ells també hauran d'estalviar aigua a partir del gener.
Al gener, quan comenci l'emergència decretada per sequera pel govern català, hauran de triar si regar els camps, omplir les piscines o dutxar-se els vestuaris. Tots per igual.
D'aquí uns minuts us ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí amb temperatures, doncs, suaus per l'època de l'any, però aquesta tarda baixen les temperatures i es normalitzaran de cara a les properes hores, sobretot ja de cara a demà. El que resta de dia, doncs, hem de parlar encara d'alguna feble nevada al vessant nord del Pirineu, la cota de neu al voltant dels 1.200 metres. Núvolositat entre variable i abundant, el terç nord de Catalunya, més important cap al Pirineu, però de pluja ben poca, per no dir pràcticament gens, i a la resta del país obertura de clarianes, especialment al sud i a ponent, on començarà ja a bufar el vent de mestral que s'emportarà bona part d'aquesta nuvolositat, i el més important d'aquesta tarda, que baixen les temperatures. Demà ambient més fred arreu del país, amb sol, amb alguns núvols alts i encara amb alguna feble nevada a la vall d'Aran, nord del Pallars i de la Principat d'Andorra, amb una cota de neu situada al voltant dels 800 a 900 metres d'alçada. La tramuntana i el mestral seran bastant forts i les temperatures tornaran a recobrar l'ambient més típic de l'hivern que no pas de l'ambient sou que hem tingut aquestes dues últimes jornades amb temperatures de més de 20 graus.
De fet, parlant de vent, Protecció Civil manté activada fins aquesta matinada la prealerta pel pla Ventcat, sobretot a les comarques del Barcelonès, del Baix Llobregat, el Tarragonès, el Penedès i també el Baix Camp. Així que alerta i precaució. Dit això, ara passant 5 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García, la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Acord in extremis a la cimera mundial pel clima, la COP28 que baixa avui la persiana. Pràcticament sobre la botzina s'ha tancat un pacte inèdit que per primera vegada fa referència a l'ús i a l'eliminació dels combustibles fòssils. Després d'una nit de negociacions, els representants dels gairebé 200 països que hi són presents han signat un text en què es comprometen a impulsar una transició per deixar enrere el petroli, el gas i el carbó de cara a l'any 2050.
Sí, l'acord manté el compromís d'eliminar les subvencions als combustibles fòssils, sobretot aquells que fomenten un consum desmesurat i no resolen la pobresa energètica o la transició justa. En el mateix sentit, el document subratlla la necessitat de triplicar la capacitat de les energies renovables en l'àmbit global d'aquí al 2030 i que també es dobli l'eficiència energètica. Els Emirats Àrabs, que ostenten la presidència de la COP28, han qualificat aquest acord d'històric, ja que permetrà accelerar la lluita contra el canvi climàtic.
Un acord que des de la mateixa cimera ha criticat ja el govern espanyol. Diu que és important aquest pacte, però que hauria d'haver anat més enllà per assegurar la justícia climàtica, ho ha dit la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
Estem compromesos a no deixar ningú enrere. Hi ha moltes coses que trobem a faltar en aquest text, però sincerament pensem que és un pas rellevant i positiu cap endavant. I estem contents de fer-ho amb tots vosaltres.
En canvi, la Comissió Europea mostra la seva satisfacció per les conclusions adoptades en aquesta darrera cimera. El nou text ja no parla d'abandonar, sinó d'allunyar-se dels combustibles fòssils d'una manera justa i ordenada, accelerant l'acció en aquesta dècada crítica per assolir les zero emissions l'any 2050.
Després de dies amb les negociacions encallades, incloure el concepte allunyar-se i no abandonar és la fórmula que han trobat els negociadors per desbloquejar les posicions més reticents a l'eliminació dels combustibles fòssils i sortir, per tant, de l'exocac utilitzant el llenguatge per acontentar totes les parts i sense imposar-ne l'obligatorietat. Cal tenir en compte que la COP28 s'ha celebrat a Dubai, en una zona on el gran motor econòmic són precisament els combustibles fòssils.
En tot cas, l'acord és important perquè, deixant de banda l'ambició que pugui tenir, aquesta és la primera cimera en què s'acorda acabar amb el petroli, el gas i el carbó. Un acord que arriba 8 anys i un dia després de l'acord de París, en què es parlava, recordem per primera vegada, de reduir les emissions per baixar la temperatura global del planeta a 1,5 graus.
L'acord també s'ha rebut amb recel per part de les entitats que lluiten contra el canvi climàtic. És el cas de Greenpeace, que diu que al document no hi ha encara la decisió que el món necessita o mereix, però admet que hi ha millores respecte als esborranys anteriors. Per la seva banda, des d'Ecologistes en Acció s'ha criticat que el text presentat diuen que és molt lluny de ser una resposta a l'emergència climàtica del planeta.
Per cert, que parlant sobre emergència climàtica, qui sí que ha fet els deures aquest any és Barcelona. Aquest serà el primer any que la capital catalana haurà aconseguit mantenir els nivells de contaminació de l'aire per sota de les 40 partícules, el nivell que marca la Unió Europea. El govern de Jaume Collboni afirma que és gràcies a la zona de baixes emissions. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, sí, així ho defensen des del consistori, que asseguren que el parc de cotxes de la ciutat s'ha modernitzat gràcies al sistema d'etiquetes ambientals. Segons les dades recollides per les càmeres de vigilància de l'Ajuntament, un de cada quatre turismes que circulen per la capital ja són eco, és a dir, l'etiqueta verda i blava que reben els cotxes híbrids. La meitat de cotxes que circulen per la ciutat tenen l'etiqueta verda i la groga ja només la porten un 18%, una tendència que també segueixen les furgonetes i els camions. De mitjana, el parc mòbil de Barcelona té 11 anys, mentre que a l'Estat l'edat dels vehicles ronda els 14 anys. Aquesta modernització permetrà que la capital catalana tanqui el 2023 per sota dels límits de contaminació de l'aire que marca la normativa europea, que està fixada en 40 partícules de diòxid de nitrogen. Al febrer, les estacions de l'Eixample i de Gràcia van sobrepassar aquest nivell, però la mitjana anual de totes les estacions que controlen la contaminació de l'aire a la capital catalana quedaran per sota de 40, complint amb el límit.
Barcelona compleix amb la norma actual, però l'any 2030 Europa rebaixarà el nivell màxim de contaminació de l'aire a 20. Sobre com ho afrontarà l'Ajuntament per complir amb els nous límits, el govern de Jaume Collboni, Pau, no s'ha mullat.
Exacte, la primera tinent d'alcalde i responsable de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, no ha volgut exposar quines seran les següents mesures que prendrà per seguir reduint la contaminació de l'aire de la capital. Bonet sí que ha reconegut que el trànsit és el primer factor de contaminació i ha afirmat que treballen per reduir-lo amb el nou pla de mobilitat que marcarà el rumb del 2025 fins al 2030.
Nosaltres tenim claríssimament establerts els objectius estratègics en un pla de mobilitat urbana que va clarament a incrementar tot el que és mobilitat sostenible i que vol dir transport públic a peu i bicicleta i que va a reduir tot el que és vehicle privat.
Però Bonet no ha volgut detallar com ho farà per reduir el trànsit d'aquests vehicles privats. Ha deixat la porta oberta a prohibir la circulació dels cotxes que tenen l'etiqueta groga, però no ha volgut fer anuncis i ha dit que tot s'haurà de pactar a la taula on han de parlar amb la Generalitat i l'AMB, una taula que encara no té data.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Quasi 10 minuts ens movem de Barcelona perquè les 29 empreses emergents, les conegudes startups, que estan creixent a l'incubadora logística 4.0, creada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha aconseguit aquest any un finançament de més de 13 milions i mig d'euros per als seus projectes. A més, això ha aconseguit que s'hagin creat 55 llocs de treball.
Les empreses emergents que incuben en aquest espai treballen per revolucionar el sector de la logística, és a dir, el transport d'objectes d'un punt a un altre, investigant com implementar de la millor manera tecnologies com el vol amb drons, la impressió 3D, la robòtica, els magatzems automatitzats, l'internet de les coses, el big data o també la intel·ligència artificial. Entre totes elles han tancat 324 nous clients després de la visita de més de 1.000 empreses i entitats i també la participació a 7 congressos i fires.
El sector de la logística, que també innova i està en constant creixement, ho demostren aquestes xifres que s'han presentat avui i, per tant, de tot plegat en volem parlar en directe ara mateix amb Pere Navarro, i és delegat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Senyor Navarro, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, entenc que satisfets amb aquestes dades, amb aquestes xifres que heu publicat avui.
Absolutament satisfets, perquè quan nosaltres vam iniciar... Mira, fa 4 anys vam iniciar una incubadora, la primera incubadora europea d'impressió 3D, i per tant ja teníem una experiència d'incubar doncs, empreses que estan relacionades amb les tecnologies i sobretot amb les noves tecnologies. I aquest any hem començat amb aquesta aventura de la incubadora de logística 4.0, perquè la logística també es va adaptant en aquestes noves tecnologies i es van aplicant noves formes de logística, que al final la logística és allò que permet que alguna cosa arribi des d'on es produeix fins on es necessita, no? I, per tant, hem incubat 29 empreses, estem incubant 29 empreses, hi ha un resultat també positiu des del punt de vista de la creació de llocs de treball. S'han creat més de 55 llocs de treball, per això és una cosa que es va movent cada dia, i la veritat és que les diferents modalitats de logística 4.0 són molt interessants des del punt de vista de les idees, no? De les idees innovadores.
Per fer-nos una idea, quins tipus de projectes s'han desenvolupat en aquestes empreses?
Per posar algun exemple, perquè el que estem veient és que de vegades no és el resultat només d'un estudi molt sofisticat, amb unes tecnologies també molt sofisticades, etc, sinó que a vegades són idees, no? És a dir, ja tenim una empresa que ha treballat una idea que, des del punt de vista, diguem-ne, de la nostra mobilitat personal, ja es va inventar fa temps, no? Que és això de compartir vehicle, no? Doncs ara han inventat una cosa que vol dir compartir vehicle, però no persones, sinó paquets, que s'han de traslladar d'un lloc a l'altre. Una altra empresa està desenvolupant aquests famosos lockers, no?, que és on es col·loca les mercaderies, els paquets quan s'envien, i els han fet refrigerats per quan s'envia algun producte fresc, per exemple, o uns altres estan optimitzant els magatzems, diguem-ne, perquè hi hagi una utilització més eficient dels magatzems distribuïts pel territori, o un altre, per exemple, que està treballant amb el repartiment de paquets a través de drons. Això és un petit exemple de moltes altres coses que passen a la nostra incubadora.
Clar, tractant-se de la Zona Franca, és evident que es pugui fer referència en el tema de la logística i que s'apunti cap aquí, però vist l'èxit, es plantegen ampliar aquesta incubadora perquè hi vinguin startups d'altres sectors?
És una incubadora de logística 4.0, per tant, les empreses que s'han de venir a incubar, perquè això no s'acaba avui, continuarà al llarg dels anys, com la incubadora d'impressió 3D, les empreses que s'han de venir a incubar són empreses relacionades amb la logística i amb les noves formes de logística. Però no descartem, evidentment, organitzar incubadores sobre altres realitats, diguem-ne, de l'economia, sobretot de la nova economia, però això ho hem d'estudiar, ho hem d'impulsar. Hem de parlar també amb el nostre soci aquí, que és la Fundació Incidi de les Càmeres de Comerç d'Espanya, que és la que ens proporciona els fons europeus a través dels fons FEDER per poder finançar aquestes incubadores conjuntament amb el Consorci de la Zona Franca.
Ah, i presentaven justament també des del Consorci de la Zona Franca el pressupost, un pressupost que preveu guanyar 13,2 milions d'euros durant el 2024. Tot plegat, d'on sortiran aquests diners?
aquests diners surten exclusivament, ho dic perquè no surten dels contribuents, surten exclusivament de la gestió que fem del polígon industrial de la zona franca. Per tant, nosaltres tenim uns ingressos a través dels lloguers que paguen les empreses i a partir d'aquests ingressos què fem? Nosaltres gestionem el polígon industrial i alguns edificis que també gestionem a la ciutat de Barcelona i a partir d'aquí, amb els beneficis, el que fem és justament això, financem incubadores, financem, per exemple, un edifici que tenim al polígon industrial, que és el D-Factory, que està dedicat a la indústria 4.0, i fem totes les actuacions, accions de promoció econòmica relacionades amb què? Bueno, amb la creació de nous llocs de treball, amb nous sectors que apareixen, diguem-ne, en l'economia, en la indústria, en aquesta famosa indústria 4.0, que bueno, nosaltres, que som públics, conjuntament amb el sector privat, fem d'exploradors aquest nou món i utilitzem aquests recursos justament per això.
En senyor Pere Navarro és delegat del Consorci de la Zona Franca aquí Graïm, que avui ens hagi atès en directe. Senyor Navarro, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vostès, bona tarda.
Estel migdia.
Més coses, obrim a informació política. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha declarat avui a la Ciutat de la Justícia com a perjudicat per haver estat espiat entre els mesos de juliol del 2018 i març del 2020 amb el programa Pegasus. El mateix president va ser qui va presentar una querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israelí NSO perquè s'esclareixin les seves suposades responsabilitats. En aquest cas, Pegasus. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La compareixença ha durat menys d'una hora i, segons el president, ha anat bé, d'acord amb el previst, i ha servit per ratificar que exposa la querella presentada contra el CNI, que el mòbil de Pere Aragonès va ser espiat quan era vicepresident del govern i conseller d'Economia, segons va destapar un grup d'investigadors de Toronto, i que el CNI va intervenir una vintena de mòbils de líders independentistes vinculats amb el procés.
I ho faig amb un objectiu, amb l'objectiu de que se sàpiga tota la veritat. Que se sàpiga tota la veritat sobre l'espionatge del que he estat víctima, però també amb un altre objectiu, i és que mai més, anirem fins al final, perquè mai més cap ciutadà de Catalunya sigui espiat per motiu de la seva ideologia política.
Aragonès espera que puguin esclarir-se els fets i que la querella també serveixi com a precedent perquè no hi hagi de nou espionatge per motius polítics. El president també exigeix al govern espanyol que desclassifiqui els documents del cas Pegasus, ara que el jutge ho ha demanat. Avui també havia de declarar l'exdirectora del CNI, però el jutge ha ajornat la seva compareixença fins a finals de gener per petició de l'advocacia de l'Estat, Paz Esteban, que ja va reconèixer davant la Comissió de Secrets Oficials del Congrés que tenia autorització judicial per vigilar 18 persones vinculades amb el procés independentista, entre elles Pere Aragonès. 5 dies després de confessar-ho, va ser destituïda del càrrec.
Gràcies, Judit. I a Europa, avui Pedro Sánchez ha valorat els 6 mesos en què Espanya ha ostentat la presidència del Consell Europeu. Des d'Estrasburg, el president espanyol ha dit que el torn d'Espanya al capdavant d'Europa ha permès tancar més expedients que la mitjana de les presidències i ha confiat poder tancar un acord abans que acabi el seu mandat entre els 27 sobre les regles fiscals i avançar també en el pacte migratori d'asil. Sánchez ha fet aquest discurs de tancament sota l'atenta mirada de Carles Puigdemont.
Sí, és la primera vegada, de fet, que els dos mandataris coincideixen des dels pactes d'investidura entre el PSOE i Junts. L'expresident de la Generalitat, de fet, no se n'ha estat de pressionar Pedro Sánchez amb l'oficialitat del català a Europa i li ha retret que hagin complert el compromís.
Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya.
Puigdemont també ha avisat al president espanyol que deixar passar oportunitats per por o incapacitat pot tenir conseqüències que no són agradables.
Canviant de qüestió, aquest Nadal la sequera també la notarem a la butxaca a l'hora de comprar alguns productes. Per exemple, el raïm o el cabrit pujaran de preu. En canvi, el marisc congelat serà més econòmic que altres anys.
Així ho preveuen els majoristes de Mercabarna, que asseguren que la campanya d'aquest Nadal ve molt marcada, com deies, per la falta d'aigua, que han patit molts productes, i això farà que siguin de més mala qualitat però més cars. Jaume Flores és vicepresident de l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna.
El raïm, l'edo i les escarxofes, el que és a nivell nacional. També hi ha alguns productes a nivell, com poden ser els mangos o els aguacates, altres d'allò que venen de Sud-amèrica, on també, per efectes del fenomen del Niño, doncs també el canvi climàtic també l'estan patint.
D'altra banda, calculen que la vedella serà el producte estrella d'aquestes festes en detriment del cabrit, que pujarà molt més de preu. En conjunt, els majoristes preveuen distribuir aquest desembre més de 100.000 tones d'aliments.
Més coses, escàs seguiment avui de la segona jornada de vaga a la sanitat catalana. Segons dades facilitades pel Departament de Salut, les aturades han tingut un seguiment d'un 6,7% del personal al torn de matí i de només un 0,5% en el torn de nit.
Així doncs, el seguiment ha estat lleugerament inferior que la jornada de vaga d'ahir, quan va ser d'un 9%. La protesta dels sanitaris s'ha traslladat avui davant del Parlament de Catalunya, on se celebrava la sessió de control al govern, i de fet, des d'aquí, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha defensat l'acord pel conveni de l'ICS i ha menystingut els sindicats que han fet una crida a la vaga.
13 de 15 delegats han votat a favor i han estat en fi, estan alineats amb el que significa aquest tercer acord. I, naturalment, els que no hi estan d'acord protesten. I els sindicats minoritaris que no estan a la taula de negociació tenen tot el dret de protestar i protesten.
Balcells ha assegurat que el preacord està tancat i que no el tocaran, tot i escoltar les demandes dels manifestants.
Tornem a la capital catalana, Barcelona, on, atenció, sanció històrica cap a un entramat que es lucrava llogant pisos a turistes de manera il·legal. L'Ajuntament l'ha multat amb 600.000 euros per operar sense llicència en més de 70 pisos que estaven ubicats a l'Eixample i a Ciutat Vella. La xarxa opera des de l'any 2016, moment en què van començar a comprar pisos i finques senceres mitjançant una organització de societats i persones vinculades entre si.
L'entramat dividia les finques en apartament fent obres sense permís i després els llogava a turistes per menys de 31 dies sense tenir la llicència d'habitatge d'ús turístic. Per evitar les sancions, l'organització es dedicava a fer canvis de titularitat dels habitatges entre les persones físiques i també les empreses d'aquesta trama, i presentaven contractes de lloguer de llarga durada legals. Fins ara, l'Ajuntament ha detectat que gestionen unes 37 finques que han dividit en 71 apartaments que actualment es troben en lloguer turístic.
I després de l'augment de delinqüència en alguns municipis del Maresme, com per exemple Calella, on un grup de joves acumulen més de 260 detencions i continuen al carrer, la Generalitat hi destinarà més Mossos d'Esquadra. Un anunci, però, de cara a la galeria, perquè la incorporació dels agents no serà immediata, sinó que els Mossos hauran de completar encara el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, és a dir, que el Maresme no cal que els esperin fins al proper estiu.
Sí, justament aquest dimecres alguns alcaldes de la zona tenen prevista una compareixença sobre aquesta qüestió, i d'altra banda l'alcalde de Calella, Marc Buc, i el director general de la policia, Pere Ferrer, tenen agendada una reunió, serà la pròxima setmana, i el mateix conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, preveu reunir-se amb el conjunt d'alcaldes de la comarca, això sí, després de Nadal.
I abans dels esports, passem per Girona, que finalment, atenció si sou veïns d'aquesta ciutat, no tindreu pista de gel aquest Nadal.
El patronat de Fira de Girona ha decidit suspendre-la per responsabilitat davant l'emergència per sequera que pateix Catalunya. Arran d'aquesta sequera persistent, aquest Nadal s'havia plantejat que la pista tingués una làmina de gel més prima, de manera que el gruix de gel seria de 6 centímetres i dels 80.000 litres que es feien, la xifra passaria a ser de 48.000.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Dues i 23 minuts, obrim els esports parlant del Barça, que juga avui contra l'Anvers. Pol, l'últim partit de la fase de grups de la Champions.
Sí, els blaugranes estan virtualment classificats pels vuitens de final, però volen guanyar contra l'Anvers pels 2,8 milions d'euros que paga la UEFA per victòria a Europa i per treure's de sobre el mal regust de boca de la derrota al derbi contra el Girona. Xavi Hernández ha explicat en roda de premsa els motius pels quals han introduït canvis respecte a la primera convocatòria que havia fet, on donava descans a diversos jugadors que solen ser titulars.
No, el tema ha sido el itinerario, el hecho de dormir aquí y de entrenar con el grupo para no estar tantos días, por lo menos los disponibles, estar con el grupo. Hemos consensuado con el equipo esto, los jugadores muchos han preferido incluso viajar y para hacer piña también. Así estamos juntos, charlas, vídeos, partido, creo que es bueno, el equipo está unido.
Diversos mitjans apunten que la modificació d'aquesta convocatòria és consensuada entre Xavi, Deco i el president Laporta, que vol la màxima unitat dins del vestuari per revertir la mala dinàmica de l'equip. També ha parlat Iñaki Peña en la prèvia d'aquest partit, que torna a ser titular per la baixa de Ter Stegen. Peña es mostra feliç per l'acollida de l'afició a la porteria blaugrana.
Sí que estoy muy contento de haber respondido a la altura hacia mis compañeros y hacia el míster, como te he comentado antes, de no competir habitualmente. Y en dos, tres días, pues, en dos, tres partidos que puedan cobrar tu nombre, pues es de, d'agradecer i d'una emoció super fuerte per un canterano.
El rival Anvers és cué de grup, encara no ha puntuat en aquesta fase de classificació de la Champions.
I avui els jugadors del Barça encara es podran dutxar els vestidors després del partit de l'estadi, però això podria acabar-se el gener, com a mínim a Montjuïc i mentre duri l'emergència per sequera.
Sí, les restriccions del govern per retallar el consum d'aigua afectaran Barça, Espanyol i Girona i, de fet, tot l'esport professional i no professional català. El conseller d'Acció Climàtica català, David Mascort, s'ha mostrat contundent, afirmant que totes les entitats esportives de Catalunya hauran de triar entre regar els camps d'entrenament o omplir les piscines o, per exemple, fer servir les dutxes, també els clubs professionals.
Com he dit abans, decisió dels clubs. Ells saben l'aigua que poden gastar, saben l'aigua que han de gastar, per tant, ells hauran de distribuir aquesta aigua com ells bonament creguin. És a dir, ells poden decidir tancar els vestidors tota la setmana pels entrenaments i obrir-los pels partits. Però serà una decisió de cada club, sempre amb el topall d'aigua que poden gastar.
Mascort ha recordat que aquests clubs professionals tenen diverses instal·lacions i que si volen regar la gespa i fer servir les dutxes alhora hauran de compensar-ho per una altra banda. El conseller també ha instat els alcaldes de tot el país, precisament ho comentava fa una estona, a plantejar-se si són necessàries les pistes de gel recreatives en l'actual context de sequera.
Ai, tornant al terreny esportiu de la Champions, ahir van jugar el Madrid, el Sevilla i també la Real Societat.
Sí, el Sevilla s'acomiada davant de la Champions, però també de l'Europa League, caient per 2-1 amb el Lens, un match que finalment sí que va comptar amb el seguiment dels aficionats desplaçats a França. El Consell d'Estat va revocar hores abans del partit la prohibició d'accedir al recinte amb simbologia sevillista. A l'altra cara de la moneda hi trobem Real Madrid i Real Societat, que han tancat la fase de grups de la Champions passant a vuitens com a primers de grup. Els blancs amb un 2-3 contra el Berlín, que ha servit com a reivindicació pels menys habituals, i els bascos amb un empat a 0 contra l'Inter de Milà.
I avui, a més del Barça, Pol, qui juga?
Sí, doncs juguen Porto i Shakhtar, partit interessant precisament al grup del Barça, el grup H, tots dos empatats a 9 punts. Un passarà a vuitens de la Champions i l'altre a l'Europa League. L'Atlètic de Madrid ja està classificat, però vol ser primer, igual que la Lazio, precisament el seu rival avui, el Metropolitano. El separa només un punt. I especial interès té la resolució del grup F. El Dortmund ja està classificat com a cap de sèrie, però tant PSG com Newcastle com Milà poden passar com a segons. Jugant Dortmund i PSG i Newcastle i Milà, aquests últims empatats a 5 punts.
També avui el Barça femení visita el Rosengard suec a la Champions.
Sí, amb Moixoala, que ja ha rebut l'alta mèdica després de perdre's els dos últims partits davant l'Atlètic i l'Eibar per unes molèsties als isquiotibials. Per contra, Catacoll s'ha fet un esguins al turmell dret i no ha viatjat a Suècia. Coll és l'últim a afegir-se a una llista de baixes força nodrida amb Irene Paredes, Alexia Putellas, Bruna Vilamala i Jana Fernández, també Mapi León, que aquest matí ha estat operada satisfactòriament del menisc. El partit, recordem, es disputa a 6:45 del vespre. El Barça ha guanyat els dos partits que ha jugat de fase de grups, mentre que el Rosengard els ha perdut tots dos.
Per cert, que l'entrenador d'aquest Barça femení, Jonathan Giralde, ha estat nominat als Premis de Best.
Sí, ahir us explicàvem que la portera Catacoll ha estat seleccionada com una de les finalistes a millor portera de l'any. Ara ha estat el torn per l'entrenador. Giralde ha estat nominat juntament amb la seleccionadora que va dur a Anglaterra a la final del Mundial, Sarina Wiegman, i l'entrenadora del Chelsea, Emma Hayes. No hi apareix a la llista Jorge Vilda, campió del món amb Espanya.
I parlem també de bàsquet. Tenim derbi català aquest vespre a la Lliga entre el Barça i el Baxi Manresa.
El Barça, que porta una temporada de contrastos, mentre que estan imbatuts com a locals, han perdut ja 4 partits com a visitants. El més recent, diumenge passat, davant un Saragossa aparentment inferior. El Baxi Manresa, per la seva banda, segueix instal·lat entre el grup d'equips que volen estar entre els 8 primers en aquesta zona de play-off. Després de la victòria contra el Girona, l'altre derbi català, els vermells són 6ens amb 7 victòries, però empatats amb Baskonia, Gran Canària, Girona i Joventut. Els de Pedro Martínez van sense Guillem Jou, el capità de l'equip, ni tampoc Baulet ni Dani Pérez.
I la Peña rep a l'Olimpia a casa en plena ratxa de victòries.
Després de la quarta victòria seguida entre ACB i Eurocup, els badalonins busquen el cinquè triomf consecutiu. És el primer partit de la segona volta d'aquesta competició a casa i els verdinegres venen de sumar un triomf fonamental a la pista del Besiktas turc. Ha parlat a la prèvia d'aquest partit Brozianski.
So I think we're on a good pace and we just have to keep going and try to win as many as we can.
Crec que estan en bona dinàmica i que el camí és guanyar tot el que es pugui, ha dit a les xarxes socials del club. La penya és cinquena, rep una olímpica que encara no ha guanyat cap partit a l'Eurocup. Per aquest maig, Carles Durant només tindrà la baixa de Miguel Allen.
I acabarem amb un apunt de waterpolo perquè Sabadell serà la seu de la Copa de la Reina.
Sí, això és el que ha decidit la Federació Espanyola de Natació. Serà el Club Natació Sabadell l'encarregat d'organitzar la competició a les piscines de Can Llong 4 anys després de l'última vegada. Recordem que la localitat ha acollit la prova en 7 ocasions. L'Europeu i el Mundial de 2024 han obligat a moure la Copa a principis de maig de l'any vinent.
Estel migdia.
Tanquem programa, com sempre, avui amb la música de Xavi Sarrià, exlíder d'Obrim Pas, que baixa temporalment dels escenaris. Som la cançó que mai s'acaba. Som Abans, però, farà dos concerts de comiat.
Sí, un dels concerts serà a Barcelona i l'altre a València. Després de 30 anys de trajectòria, Sarrià presenta la gira Música, Ràbia i Amor com a cloenda i també celebració d'una primera etapa en solitari. El primer concert serà el 18 de maig al Palau de les Arts de València i el segon el 14 de desembre de l'any vinent a la sala Razzmatazz de Barcelona. Les entrades ja estan a la venda.
I un últim apunt per acabar. Aquest dissabte a Barcelona teniu l'oportunitat d'escoltar en directe cançons tan mítiques com aquesta. Els Beatles tornaran a pujar a l'escenari, això sí, ho faran de la mà de la millor banda de tribut, els Abbey Road.
Un espectacle 100% Beatles, únic a Europa, per gaudir en directe de les seves mítiques cançons. Serà aquest dissabte a les 9 de la nit a l'escenari del Teatre Arenas de la capital catalana.
I encara esteu a temps de comprar algunes entrades que en queden de disponibles. Amb això acabem, nosaltres tornem, ja ho saben, demà al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb el Fabricació Pròpia, avui amb Marta Ejarque. Bona tarda. You know you